Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, hola a tothom, salutacions a la gent de Twitch, hola Twitch,
hola,
salutacions
Twitch.
A la gent de YouTube, hola YouTube, perdoneu a tots perquè no m'he avisat, no m'he avisat perquè m'he de cul.
És YouTube.
Sí, exacte, vull dir que el nostre ritme. L'únic que he avisat avui és una de les persones que tenim aquí endavant, que és en Josep, hola Josep.
Bones, què tal?
Que en el grup de Telegram, on som més de 500 bojos, doncs ha dit que vindria avui a parlar de microones.
O de microones, microones, no?
No, sí, amb la segona entrega, amb la segona entrega de Història, Cuina, Ciència, que la primera, el primer capítol va tenir moltíssima acceptació, allò de les patates fregides. Encara se n'està parlant al grup de Telegram.
Això de les patates va triomfar molt, va triomfar molt.
Bueno, doncs avui no tenim molta cosa en el guió, tenim això, que és l'únic que s'ha treballat amb Josep.
Una cosa, d'aquell episodi em vaig quedar que quan vaig anar al supermercat a mirar les patates que hi havia, pràcticament tot era de França.
Sí,
i és el,
sí, sí.
És el que deies, és patata de no sé què, no sé què, origen, aquest tipus de França, i l'altre, sí, patata sí. De no sé quantos, el mateix tipus de França.
És una llàstima,
no, és que no tenim...
i hem de consumir de proximitat.
Jo compro el del pagès, això, o sigui, jo tinc...
Això és el que fa, el que té més impacte social i econòmic és consumir coses que tenim a prop i no enviar aliments a 10.000 quilòmetres de distància. Això és important.
Jo crec que això, a més, començarà a tenir un cost prohibitiu. O sigui,
saps el que passa també, Josep? Hauríem d'estar... O sigui, la procedència d'un producte hauria de ser la informació més important que costés en gran a tots els supermercats. Per exemple, els kiwis. Els kiwis ja fa molts anys que no venen de Nova Zelanda. Venen del País Basc. Molts kiwis.
Sí, vale? sí, del País Basc, de València. De València. Sí.
Vull dir que amb això sí que haurien de ser... Jo ho miro, Jo sobretot amb el que és producte fresc, sobretot, miro molt la procedència. I poden tenir més bona pinta altres coses que no les compro. Si no venen d'aquí a prop, no les compro.
Però és que és la pinta, Es tracta de la pinta. Quan tens aquestes empreses que venen per lo bé que queda el producte en l'aparador del supermercat, i és quan li foten enceren les pomes...
Sí, però no ens equivoquem, Tomàs. Això és pels consumidors, també. Sí. Jo recordo anar a mercat i demanar aquestes pomes on són d'Itàlia. Cony, jo vull poma golden de Girona. No en tenim. O de Lleida. No? Jo prefereixo a Girona perquè soc d'allà, no?
Del Ferran.
I m'ha dit, no, però és que les de Girona no es poden comparar. Escolta'm, què n'has de dir de poma de Girona? No, és molt més maca aquesta.
Hòsties.
És molt més maca aquesta, ja, però aquesta portes d'Itàlia, tio. En tens aquí al costat, és igual de bona. Sí, però no venen tan maques i aquestes no sé què. Vull dir que això té a veure amb el consumidor bastant.
O el suc de poma, natural, compra el del MoMA. El MoMA està a l'Empordà, tios.
Sí, senyor.
I tenen camps i camps de pomeres. I si mires el preu d'un suc de poma de veritat, no succeirà ni barrejat, Si fa no fa... És car, però està tot al mateix preu. Vull dir
que... No, i a més, el suc de poma del MoMA que dius, que no patrocinen Mossega la poma, però podrien fer-ho, el suc de poma del MoMA el fan a prop d'un altre lloc que hi ha una cerveseria brutal, que carden unes birres espectaculars, i que hi pots anar a menjar. Aleshores, tenen carn de Wagyu perquè...
El MoMA també, que sàpigues que també pots anar a menjar.
Tenen sucs del MoMA i pots anar a menjar perquè tenen carn de Wagyu de Empordà també, perquè resulta que un veí va començar un ramader a criar Wagyus.
I què collons és un Wagyu?
És un tipus de boví, és un tipus de vac, sap gaire un bou, que és, saps la carn, la famosa carn
un
de
bou
Japó,
llanut.
De Japó, de Kobe.
O Kobe.
Sí, que aquí...
Aquelles que molta... els fan massatges i...
Va, això és gent urbana, però sí, la carn de Kobe, que a més, la de Kobe no és la més bona. A Japó, la que es prenen més bona és de Miyazaki, que també se pot comprar per aquí, però s'exporta menys. La Kobe és la que s'exporta més, perquè així ens quedem amb Miyazaki i de Kobe que donem els guiris, no? Doncs hi ha un...
Com la sangria aquí.
Exacte, hi ha un ramader d'Empordà que va començar a criar wagyus. Aleshores, aquesta gent li compraven subproducte de l'alimentació dels animals i tal per fer per cervesa, perquè els anava bé. No, perdó, el subproducte de cervesa, de fer cervesa, el que sobrava dels llevats, li donaven per alimentar el wagyu, perquè la carn queda més bona i tal, i foten unes hamburgueses que se te'n va la castanya. Després us passo en el grup de Telegram, us poso aquí després d'adreça, perquè Lleu d'anar és un lloc collonut, a l'estiu hi pots anar, Cardenant allà amb unes brases enormes hamburgueses boníssimes, es fan els ketchups, ho fan tot, i està que t'hi cagues. I tenen sucs del MoMA.
Una cosa, ara que estàvem parlant de pomeres, que no de Manzanares...
Xaputa!
És que estem a Mossega de la Poma, amb Tomàs Manzanares, i això parlem de pomeres, o sigui, és l'hòstia. Aquest estiu passat vaig anar... vaig estar pel Loar. I un dels castells que hi ha al Loar és el castell de Vilandrí, que és un dels que té els jardins més guapos d'aquests francesos. Estil francès, d'aquest d'allò. De fet, hi ha una història bastant interessant que es veu que el va construir va acabar a la presó perquè el Lluís XIV no volia que fotés jardins més guapos que els de Versalles. Una cosa així hi havia. Però una de les coses que em va agradar dels jardins de Vilandrí és que les valles que separen els parterres on tenen doncs, gespa o tenen alguns tipus de flors o cultius, no són valles, sinó que són pomeres que s'aixequen fins a 50 centímetres i llavors es fan créixer en horitzontal.
Sí, sí.
O sigui, les van torturant a mesura que creixen.
A Lleida fa molts anys que les pomeres les fan créixer en horitzontal perquè abans es recollia la poma amb bancals. I ara no, ara hi ha unes màquines que ho fan tot. Vale?
I els, bueno, hi ha persones, els arbres però... els fas a mida del tractor. Fas l'arbre a mida del tractor, en comptes del tractor a mida del...
I les fileres a mida també del tractor.
Però aquestes pomeres supertorturades i queden superguaves i tenen les pometes en allà. Que és, això dius, hòstia, encara em liaré i
bueno,
ho fotré el
jardí. De pomes no anàvem a parlar avui. Bueno, sí, d'Apple sí, però de pomes no. Vale? I això anava a ser tota la part de cuina, era la segona part del programa.
Posem una falca, posem una falca
sí,
i engeguem.
Exacte. La primera part, si no vaig errat i ens falta el magma que havia d'estar aquí però no hi és, jo us volia comentar que hem tingut actualitzacions de Mac, de iOS, que són interessants. Vale? O sigui que
igualment
això,
jo t'ho tiraré per terra perquè tinc coses...
Ja, bueno, perquè aquí. És així.
No et fotis il·lusions. No et fotis il·lusions.
No me'n foto d'il·lusions. Bueno, vinga, va, anem a posar la falca de continuació i seguim en el... En
però
el
pels de Twitch no la posem.
No tanquem ni res, seguiu-nos veient.
No tanquem...
Tampoc la posaré en directe perquè després trigo el doble a fer la postproducció. Bueno, vinga.
Sí, això del fals directe no funciona tan bé com quan estàvem a l'espai.
Ja us he compartit, Gaspar. Aquesta gent es diuen Dos Kiwis Brewing Company i val la pena, val la pena.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Dos Kiwis Brewing Company.
Sí, perquè es diu Dos Kiwis perquè es van conèixer a Nova Zelanda, un neozelandès i una catalana model, que feia el model pel món i tal, i es diu Dos Kiwis.
Està guai, està molt, bé, està molt guai. Xulo. Bueno, hem acabat ja la secció, hem posat la falca ja?
Sí, l'hem posada. Sí,
ja hem posat la falca. Si hem posat la falca, jo t'explico una cosa. Vale? Em cabi el cotxe.
Ah, mira, com el Toni, el nostre pilot de capçalera.
Sí, finalment em canvio el cotxe i em foto una bateria en la instal·lació fotovoltaica de casa i em sembla que alguna... perquè, a veure, o sigui, la setmana passada...
A veure, perdona, et canvies el cotxe gran?
No, em canvio el cotxe petit. O sigui, el cotxe que tenia, que em té 3 anys justos...
Sí. Quin cotxe, a veure, per l'audiència que no et conegui, quin cotxe petit tenies?
Vale, el meu cotxe petit és un Smart 4-4. Vale? Jo tenia un Smart 4-2, que a més el tenia del Barça, perquè havia fotut era vermell, però havia fotut els para-xocs tant que l'ITV ja no la passava i vaig haver d'anar amb un desguàs i em vaig agafar dos de blaus i anava del Barça. Anava per les rotondes i em cridava Força Barça! Força Barça! I me'l vaig canviar doncs ara fa 3 anys, me'l vaig canviar
per un Smart 4-4.
Un Smart 4-4, vale? que encara no el tinc ni pagat.
Que no era elèctric, o sí?
No vaig agafar l'elèctric en aquell moment perquè encara no tenia les plaques posades i per altres coses vaig dir, mira, encara no és el moment. Però el divendres passat vaig agafar i vaig anar a fotre gasolina
i
et diuen, hola, buenas, són 2 euros al litro. I com que 2 euros al litro, fill de puta? Sí, fill de puta tu, 2 euros al litro. I 2 euros al litro. I llavors, clar, és quan tu t'agafes, te'n vas corrents cap a casa, però corrents no, vas conduint, i respectant
fas números,
agafes l'extrem.
Fas números.
I agafes l'Excel i dius, escolta, si li estic fotent tanta gasolina a la setmana amb el quilometratge que estic fotent tal i a 2 euros al litre amb els quilòmetres que estic fent setmanalment, em surt a la gasolina, em paga el cotxe en 3 anys. La gasolina em paga el cotxe en 3 anys i he parlat amb el senyor, doncs, que és, i tinc amistat, que és el que m'havia venut el cotxe, i li vaig dir, tio, escolta, em fas alguna oferta? I em va dir, doncs mira, amb l'estat que tens el cotxe, com que està superbé, perquè amb el Covid pràcticament no ha corregut, ara ja torna a córrer, però va estar un any que era ben parat, doncs em tornes el cotxe i encara et fotrem un descompte guapo, i em passo doncs, el mateix cotxe, un Smart 4-4 elèctric, que té un rang petit, però que és el que necessito, que és el que necessito, i bàsicament això. I llavors, o sigui, després he estat parlant doncs, amb l'empresa que m'ha posat les plaques fotovoltaiques, la que va substituir Solar Profit, que per la seva mala instal·lació se m'ha cremat a l'inversor. Solar Profit, panda d'inútils, si tenen ganes de demandar-me, benvinguts, en parlem. El que ha passat,
et posaràs un wall, no, ara? Un wallet d'aquests, no?
Em posaré un wallbox, diguem, posaré un carregador wallbox, wallbox, que el nostre amic Guillem està allà treballant-hi, i em posaré una bateria.
Poca broma amb wallbox, una empresa catalana que està als Estats Units ja, no? Si no recordo malament.
Bueno, sí.
Ja, diu que ara com ara... Xina, a tot el món, sí.
A tot el món. I té una tecnologia molt bona i... han desenvolupat la tecnologia, l'estan fotent bé i, escolta, líders mundials amb carregadors d'aquests, o sigui, està molt bé. De fet, ja no te n'ofereixen cap altre, eh? O sigui, quan vas a parlar amb les empreses i no t'ofereixen res més. I he parlat amb l'empresa que estic treballant ara, que és una empresa que es diu Experta Solar, que són gairebé tots enginyers i parles amb ells i, hòstia, aquests en saben. I bàsicament és que el problema és que et fotin pressupostos perquè van de puto cul. O sigui, diu que estan venent...
No us ha passat darrerament, els que, i segur que els oients en poden parlar, de canvis de coses a casa, jo que sé, un fuster o un manyac o un paleta perquè et faci unes obres d'aquí, de la cuina, de la terrassa, no, el que sigui. Tothom està... que no té hores per donar-te hores per...
Pataríssims de feina, materials pujant de preu setmana sobre setmana, és una bogeria.
Sí.
I si tenen temps, vigila que igual són molt dolents.
Sí, exacte.
Sí.
I a més amb els materials, espera't, perquè tornem a tenir una pila de ports de Xina tancats per Covid una altra vegada.
La corba de mortalitat de Hong Kong fa por.
Sí,
la corba de mortalitat... No sé quina variant tenen... No sé quina variant.
No, jo crec que és la variant de tot, de que la resta, però tenen una població no vacunada, una població gran, o no vacunada, o vacunada amb vaccins que no han funcionat.
Perquè, però a Xina van comprar la mateixa patent que Pfizer, eh?
O sigui, però no
ha funcionat.
La vacuna xina no és com la Pfizer ni de lluny, eh?
No,
la vacuna xina...
De fet, hi ha un article... Hi ha un article ahir de VilaWeb que justament parlava d'això, perquè l'índex de mortalitat de Hong Kong és tan gran, i a la Xina també, encara que no hi ha dades idèntiques a Hong Kong, i pel que apuntaven era perquè hi ha menys població vacunada de la que ens imaginem, sobretot població gran, de més de 60 anys, i que el vaccí no és la vacuna ni de Pfizer ni de Moderna, no són vacunes de mRNA i no els ha donat cobertura.
Xina vol tenir vacuna de mRNA, no la té encara. La vacuna xina està feta amb una tecnologia de vacunes molt, molt antiga i que no es fa servir, i que pràcticament no es fa servir.
Sí, aquest és
el una,
sí,
és una no, de segur, o sigui, és una merdeta de tecnologia que de tecnologia vacuna xina,
sí,
i de mRNA
no
en tenen encara,
Hi ha altres països que també tenien aquesta política de Covid zero, per exemple Singapur o altres, que feien lockdowns també, i també els hi ha arribat la variant Omicron amb una onada forta, però en canvi la seva població està vacunada contra mRNA i no han tingut...
No, la vacuna xina està basada en virus atenuat, si no recordo malament.
Sí. Vale, bueno, aquest doncs, és el tema.
Doncs el tema era això, comentar això, que jo havia fet els números i pràcticament, o sigui, tal com està el preu de la corrent i el preu de la gasolina, si es manté, que evidentment, clar, això ara demà pot, ara pot baixar. De fet, la, diu que la Unió Europea deient que havia
amenaçat. Jo crec que encara que es mantingui,
que ha fet una bona inversió. De les elèctriques i el quilowatt havia baixat a meitat.
Bueno, sí, 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 exacte, va arribar a quasi 500 i quan la Unió Europea va, va anunciar que hi fotria mà en els beneficis va baixar a 250.
Exacte.
És una borrada, però és a meitat de
preu. Però és que 250 és una bestiesa. Sí, sí, sí. Ens, a l'estiu ens estàvem escandalitzant quan estava 100.
Sí, sí,
vale?
Sí, sí.
Llavors va sortir un dels optimistes de la muntanya, el Niño Becerra, que va dir la Unió Europea té en, els, en alguna normativa que s'intervé a partir de 400. I suposo que quan va passar de 400, doncs algun oficial va dir Tato, aquí estem en terreno per nosaltres ficar-nos-hi. I els altres van dir, vale, doncs ja sabem que hem de mantenir.
Hi ha hagut diverses notícies també, perquè ja sabeu que això va en funció del preu de l'electricitat amb preu del gas, el gas havia pujat molt, però la Unió Europea s'ha mogut per darrere, ha aconseguit de Noruega, que és un gran productor de gas, que garanteixi subministrament de gas total fins passat l'estiu. Bueno, en fi, hi ha notícies que han impactat també, perquè ara ha tornat a baixar el preu. De fet, la benzina que tu deies que estava a 2 euros, ahir, no, avui he passat per la benzinera, no he posat, ja, ja tenia benzina afortunadament, i he vist que estava a 1,89 en la benzinera més cara de tot el Vallès Oriental.
Doncs llavors s'ha controlat una miqueta, perquè aquí
i per cert, la que estava a 2 euros era el gasoil més car que la benzina 95,
No, però igualment
bueno, un 99 amb 9 per no mentir,
sí,
eh?
Sí, sí. Sí, sí. Igualment el que hi ha aquí és que amb tot això que està passant, és a dir, si no acabem petant tots, perquè l'Ucrania pot anar, pot petar moltíssim i encara, i ara imagina que el de Hong Kong en realitat sigui una altra variant i de cop i volta que ens torni a venir, que hi ha de tot. Si tot, diguéssim, s'acaba controlant i, i aterrant tot d'una manera suau i predible i no tenim més ensurts, tot això que està passant, jo estic convençut que d'aquí 10 anys en veurem uns efectes positius. Perquè el que costa que la gent agafi...
Perquè tu ets el Niño Becerra, també, de Mossega la Poma. Tu també ets un superoptimista.
No, no, el Niño Becerra és el pessimista. Jo en aquest any dic que, que tindrem efectes positius. O sigui, l'efecte de cara, quantitat de gent estiguin prenent decisions com la que estic dient jo i m'estigui dient el comercial d'experta solar i dius, escolta, és que les bateries estan sortint, ens estan sortint del magatzem que sembla que tinguin potes. Vale? Tot això vol dir que la gent s'està començant a moure.
Sí, sí,
la gent s'està començant a moure i estan començant a prendre decisions, perquè clar, en el moment que la teva factura de la llum, una família que abans estava pagant 40 euros, a cop i volta té que estar pagant 180 euros, dius, escolta, aquí hem de fotre alguna cosa. Clar, quan fa 3 anys jo vaig fer-me la instal·lació i hi havia una previsió d'amortització de 7-8 anys, clar, i dic, escolta, els preus han baixat una mica de quan ho vaig fer jo i el període d'amortització ara té que ser baixíssim. Sí. És allò que es diu un no-brainer, és dir, val la pena fotre-ho, val la pena fotre-ho, i és dir, bueno, mobilitat, i a més estic convençut que, bueno, que a veure, que potser els 2 euros és un tope psicològic i és quan aquí es fan intervencions perquè la d'allò, però la gent començarà a fer números i al final la gent diu el mateix, la gent compra dipòsit, suma, i hi haurà un moment que començarem a veure menys cotxes a la carretera. I el problema està que els camioners, els seus costos augmenten i el preu dels tomàquets puja i el preu de tot puja i pum, 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 pum. Doncs, bueno, hi haurà... El perill
sí,
és la contracció.
Hi ha molta gent, que no coneix, bueno, que no ha conegut la gent jove, em refereixo, o gent que abans no tenia deutes, que ha conegut des de la crisi del 2008 i fins i tot abans estem en un període de molt baixa, havíem estat en un període de molt baixa inflació.
O nula.
O nula. O negativa a vegades, és a dir, sobretot a nivell d'interessos.
No, una cosa és inflació i
el
tipus d'interessos.
Sí,
el tipus d'interès estava negatiu,
la inflació
no inflexió, i la inflació jo crec que estava mantinguda artificialment, que n'hi hagués arribat moltes vegades, perquè hem estat fotent la maquineta imprimint bitllets com animals, i això
i canviant
dia...
els models de càlcul i canviant contínuament els models de càlcul de l'IPC per mantenir-los.
Sí, però el que vull dir és que al final, en termes reals, si tu estàs imprimint bitllets sense parar, inflació ha de pujar. Punt.
I, sí, o directa o indirectament.
Ha de pujar. Què tenim ara, que hem tancat gener als Estats Units amb un 7,5% d'inflació, que és una xifra que no es veia fa moltíssims anys.
Des dels anys 80.
I hem tancat, i aquí hem tancat sobre el 6,5%. Sobre un 6%, posem-hi. Vull dir que depenent del càlcul que agafis, però sobre el 6% d'inflació.
Sí, però
és una borrada. És una borrada. I hi ha molta gent que s'ha endeutat durant la pandèmia. I, per tant, que aquest deute ara és més gran, la inflació serà més gran. O sigui, compte, que venen...
Perquè és més gran.
Sobretot s'ha endeutat molt la gent en petits negocis.
Si m'endeuto amb 20.000 euros, no, si m'endeuto amb 20.000 euros i hi ha una inflació monetària...
Sí, o sigui, en termes... Bueno, d'entrada, si no està en una altra divisa sobre el que és el deute en si no t'afecta, el que t'afecta és que si hi ha molta inflació els coses són més cares, amb els mateixos diners pots comprar menys. Llavors, quan la gent s'està endeutant no per, jo què sé, per comprar un pis o per fer una obra, no?, i que amortitzaria a llarg plaç, sinó que s'han hagut d'endeutar per finançar el circulant, per subsistir el negoci, compte. Perquè si s'han endeutat per mantenir el circulant, el dia a dia del negoci, això és un perill. Amb més inflació, aquest negoci està encarint. No? Sí, sí. Ja es comença a pargar de no indexar salaris a IPC, coses d'aquest tipus, perquè... per exemple, és més sostenible, però al final en algun lloc que queden estrenca. O no serà
aquest és el problema que ve cap a finals d'any. Aquest any sembla que els salaris han pujat sobre el 2%. Sobre el 2%, amb una inflació del 6%, i una pèrdua de valor de poder adquisitiu del 6% si et creus a l'IPC.
Sí. Si et creus a l'IPC. I sobretot també l'impacte amb gent de renta baixa. Vale? La gent de les pensions, la gent que té menys poder adquisitiu, aquests diferencials.
Que
jo crec
més.
Que en el dia a dia són més alts, perquè al final la compra d'allò que fa la persona que té menys poder adquisitiu, en comparació al que ha pujat els preus, de lo bàsic, és molt més impactant, m'entens? Perquè, clar, a veure, si tu et compres bolsos Gucci, doncs no han canviat molt de preu. Valien 3.500 euros, però igual valen 3.600.
I encara que hagin canviat, igual tampoc t'importa massa, no?
Sí, no t'importa.
Exacte. Si vas comprant bolsos
ara,
Gucci...
La pasta, la llet, el pa, la benzina, o sigui, les coses que tu necessites per cada dia a dia...
No, els bolsos Gucci del Top Manta no compten, oi?
No, aquests no.
No, però escolta una cosa, el problema més a més també és el que m'explicava en José Cabré quan em donava classes a mi, que és la inflació és un impost.
Ai, tant.
La inflació és un impost, sí, sí. És a dir, si per exemple hi ha inflació i no es canvien
les taules que paguen, que viuen,
de l'impost de la renda de cop i volta, és un impost. Perquè tu, potser et pugen el sou, però si no s'actualitzen les taules exactament amb la inflació, llavors el govern et t'està carregant més.
Sí, sí, sí. Mira, una cosa bona de la inflació. I
qui tingui hipoteca, qui tingui hipoteca li va bé.
Qui tingui hipoteca a preu fix.
Si no
a interès fix,
tipus,
no,
sí, sí,
no
sí.
A interès variable, perquè depèn, aleshores sí que l'has carregat.
No, depèn de si pugen els tipus o no.
Però el problema és que no crec... Em sembla que no estan pujant els tipus d'interès no. Perquè tenen por que es gripi l'economia.
És que si pugen, als Estats Units han pujat una mica, si pugen molt ràpid els tipus, paren l'economia de cop. Sí, sí.
Tradicionalment els catalans tenien més inflació que els espanyols, vale? Bastanta més. De la declarada, que jo crec que si miréssim els detalls encara seria més de la que havia
més escandalós.
Però ara s'ha invertit el terme. Com estàvem més enrere, han notat molt més les pujades. Ara els catalans tenim menys inflació que els espanyols. O sigui que
deu ser la llibertat. Alguna
cosa bona hauríem de tenir, no? En comparativa. Bueno, va, el que anàvem. Que no tot això ve arrel del teu cotxe, que era un tema
no,
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 per avisar
l'agenda. No, ara estic tancant els acords. Estic tancant els acords perquè em vull posar el Wallbox i a més una cosa que la bateria, per posar-te la bateria, que també és interessant perquè he estat aprenent aquesta setmana, llavors, si poses una bateria, en principi no continues depenent de la tensió de la xarxa.
Depèn de l'inverter.
Llavors, el que necessites és posar un dispositiu que es diu un backup box, en el cas de la marca que em poso, que el que fa, que bàsicament és un endoll industrial, és un switch industrial que el que fa és et desconnecta de la xarxa, però llavors el que fas és que com que la bateria té una capacitat màxima d'amperatge que accepta, llavors el que has de triar és els circuits de la instal·lació de casa teva, per exemple, jo què sé, una línia d'endolls, la nevera i algunes llums, que és el que farà servir en cas, diguéssim, jo què sé, doncs de que un arbre tiri una torre de mitja tensió i et quedis tres dies sense corrent. Vale, llavors,
Però llavors sí, hi ha un... Però hi ha inverters que ho permeten i inverters que no, o tenir backup, o tenir sistema backup.
Sí, 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 hi ha inversors que ho tenen, hi ha inversors, però és un aparell a part, el backup box. I allò s'ha de... No dius segueixo tirant de beta tota la casa, sinó que has de triar el que vols fer. Uns endolls...
De totes maneres, suposa... Marc, jo perdona, però això que fas tu és una mica de fireta, perquè el que s'ho fa molt bé...
Et pots muntar una central nuclear a casa, Marc.
Exacte. És el
sí, però si et muntes això, és quan et desconnectes de veritat. I el que no sé és si legalment es pot fer muntar-te un autoconsum en una zona on hi hagi disponible la corrent, que és una de les coses que toca collons. I si et vols muntar un autoconsum, te n'has d'anar a viure dalt de la muntanya on no hi ha cometida de corrent i llavors et deixen fer autoconsum, que és el que ja estava contemplat a la llei del sol. El que no et deixen fer és que si tu estàs vivint en una zona doncs, on tinguis disponible on, diguéssim, la teva finca...
Ah, no t'ho deixen fer? O sigui, si tu vols ser ermità a Cadaqués no. o a Cardedeu...
Tu estàs al centre de Cadaqués i tens una teulada teva, si la teva finca té un comptador contemplat, per exemple, aquí al costat de casa meva hi ha unes finques que encara no s'ha edificat, però els comptadors ja estan posats. O sigui, les caixes dels comptadors i les cometides...
Aquests no poden ser ermitanyos, si vols.
No poden ser ermitanys. Si tu tens una cometida... Perquè si no et diuen, és que tu vius allà dalt la muntanya i et cobrem 14.000 euros per portar-te un fil cap a casa teva, perquè vius aquí dalt. Doncs allà dalt et deixen posar-te un molí i et pots fotre-t'hi una sínia i un parell d'esclaus donant-li una bicicleta, li dius que és un club de fitness i els fas pedalar, el que tu vulguis. Però si tu tens cometida, no et deixen, almenys en les, tal com estava la llei. Doncs tu pots ser independent, però has de seguir almenys pagant la potència contractada.
El peatge, sí.
I si deixes de pagar-ho, et diran... Llavors no et vindran a tancar la corrent. Et tocarà els collons d'una altra manera. Potser a Madrid, que els agrada la llibertat, ho poden fer d'una altra manera, però aquí no ens agrada tant la llibertat.
Bé.
Has vist com en Marc s'acaba de follar tot el guió,
Sí, no, el guió estava...
És una habilitat, tio. O sigui, porto 15 anys treballant tu... Bueno, 15 anys aquí treballant. I crec que el que hem explicat és interessant, no?
Sí, és interessant. Bueno, deixeu-me... A veure, el que teníem...
Passa que no és un Tesla. El que té el Tesla és en Tony Wan Kenobi,
No només té un Tesla, sinó que ara l'ha agafat, perquè li han donat el Tesla, i ha anat amb la seva santa esposa. S'han anat a voltar amb el Tesla. Ha dit, ja tornaré.
Collons, està jubilat, tens un Tesla,
bé,
i la senyora,
tio,
te'n vas
ole
a pasturar.
Ole tu. Jo és que, hòstia, primer em fot molta meja perquè s'ha comprat un Tesla i jo no me'l podria...
Ja ens jubilarem. Si Déu vol, no patem tots, si no ens agafa el Covid i no ens atropella un autobús, ja ens jubilarem i ens anirem.
Però jo m'agafo un Tesla, tio, me'n vaig i no torno fins...
Amb el Tesla o amb el d'allò,
Bueno, ja ens explicarà la seva aventura. Bueno, el que anàvem, temes que tenia jo apuntats avui en el guió, perquè han hagut uns canvis de versió de macOS i d'iOS que són rellevants. I, per cert... No acabo d'entendre Apple ni altres empreses que fan el mateix, que fa un any anuncien un canvi que és d'impacte i el treuen ara, que estem al març, a 4 dies
no
del Worldwide Developer Conference del següent any. Per fer això, tio, no tanquis versió.
No els hi funcionava.
Doncs no ho anunciïs.
No, perquè ho estan treballant i els hi mola i el que tenen que tindre és els SDKs i les coses necessàries, però no els hi funcionava encara.
Mira, Marc,
I ja fa anys que
això de les versions de sistema operatiu, sobretot parlo en macOS, que si Monterrey, que si no sé quantos, és una camama. És màrqueting, tio. És un embolcall per tancar tota una sèrie de packs que molts d'ells ni tan sols es tenen disponibles. És una camina.
Mira, jo me l'he instal·lat avui al Monterrey. Fins ahir tenia Big Sur.
Dit això, amb les noves versions...
Estava fent les llenties i m'he actualitzat.
Vale. Amb les noves versions, per fi ha arribat l'Universal Control. Vale? I, de fet, per poder-ho explicar jo avui, vaig estar ahir fent canvis, instal·lant-ho. Jo tinc el MacBook antic, que, per cert, no admet Universal Control, perquè li falta el xip aquest de proximitat, que diguem. Tinc el Mac Mini M1, que sí que en té. Tinc un iPad d'educació que també pot funcionar amb el Control. I puc dir que va força bé. Vale? Mira, ho posaré no a les notes del programa, sinó a la imatge del programa, vale? Heu d'entrar, o sigui, si esteu als Estats Units no, però si esteu a Catalunya, no sé per què Apple fa aquestes discriminacions, heu d'entrar dintre de les preferències del sistema, a pantalles, i heu d'activar el control universal, vale? Perquè si no, no us funcionarà. I a més, el que xondo és que posa que està encara en beta, vale? Però bueno, jo l'he provat i és molt bo, és, vull dir, tu estàs treballant en el Mac i ell ja detecta que tens l'iPad en una banda i se te'n va el trackpad i el mouse, se te'n va cap allà. ¿Vale? Si canvies l'iPad de banda, no és Apple, no és que canviï magically, com fa Apple,
no, sinó
que has de tornar a entrar, o sigui, has de tornar a encendre l'iPad i aleshores es torna a connectar, no fa un canvi automàtic, no és on the go, o on the air. Què més? Què més? També ha sortit SharePlay, que és una novetat de iOS 15.4. La versió nova de Monterrey, per cert, és la 12.3. Per fi, l'aplicació de salut ja és compatible amb el certificat digital COVID de la Unió Europea i amb el registre de vacunacions. Vale? I també hi ha una cosa nova que es diu SharePlay, que no l'he provat, no sé de què va. I una cosa que jo no sabia que es podia fer. Resulta que Apple Pay ja es pot configurar en l'iPad. En l'iPad. Oh. I es poden posar targetes de crèdit en l'iPad. O sigui, en lloc de pagar amb el rellotge o amb l'iPhone...
I per què ho vols, això? Per portar l'iPad a la butxaca?
Sí, hi ha gent que fa fotografies amb l'iPad, tio. Pues igual pots anar a la panaderia i pagar amb l'iPad. Jo què sé. No, jo crec que això es fa per pagar amb l'Apple Pay, però en el pagament web, ¿vale? Que te tindria sentit. I què més? Què més? Des de fa ja un parell o tres de versions de sistema operatiu iOS, les actualitzacions dels HomePods són transparents a l'usuari, ¿vale? Però igualment s'actualitzen i és important que ho facin perquè si no hi ha determinades funcionalitats que no acaben d'anar. Dues coses. Aquestes dues noves versions generen actualitzacions del HomePod mini i del HomePod gran ja descatalogat. I quan aquestes s'estan actualitzant, perquè no sé per què són molt gigas, triga molt en general, no parlo de l'actualització del HomePod, aquests es queden fregidets una molt bona estona. Vull dir que si feu servir HomePods i de cop i volta us deixen de funcionar havent-hi actualitzat les noves versions, és que el procés específic d'actualització del dispositiu, que està corrent en segon pla, s'està executant i triga una estona. Ho podríeu arribar a notar. ¿Vale? I per acabar amb el tema Mac, i no sé si, espera, vaig a connectar-me a Twitch. Ah, no. Et preguntaven, el gran Cabuto et preguntava, Marc, si et canviaves un Tesla, però ja has aclarit que no. Que
no, és, no. A veure, o sigui, canviar un Tesla no és un tema... No t'ho paga la gasolina. No hi ha prou. No. O sigui, per dir, amb l'Smart aquest em sortirà amb l'ajut que et dona la Generalitat, et surta... No sé si és la Generalitat o qui collons t'ho dona, però amb l'ajut em sortirà per uns 22.000 euros. Dividir-los, dius, vale, encara no saps que en 4 anys ho amortitzes, però si has d'agafar i fotre... Si has de fotre't un Tesla, doncs no, és simplement un luxe que, bueno, que potser en 10 anys t'ho paga la gasolina, però no en el temps de, no el temps en el que estàs pagant el préstec, perquè el problema és que també els has de pagar en préstec perquè si no, no te'ls volen vendre. És curiós, és a dir, que els comercials d'automòbils que els donen els bonus no per als cotxes que venen, sinó per als cotxes que financien. No sé si per als cotxes de superalta gamma aquests que ve el senyor aquest que es baixa els pantalons i treu un parell de fajo de bitllets dels calçotets, potser aquests cotxes més grossos.
Això sí. Bueno, deixa'm que
això ja no funciona, Em sembla que ja no funciona. Això és en el mercat de segona mà.
Bueno, acabo amb les funcionalitats noves d'iOS. 15.4 i iPadOS 15.4, que són les dues versions noves. Recordeu que ja teniu el Face ID amb temes de mascareta, ¿vale? Ja, o sigui, podeu utilitzar la mascareta amb Face ID, la xurrada de sempre de cada update que hi ha nous emojis. Una cosa interessant són els shortcuts automations, que hi ha noves, nous automatitzacions de shortcuts. El tap to pay on iPhone, que no sé el que és. Suposo que sortirà un d'això perquè li donis clic i paguis, com fa Android ja fa molts anys. Noves veus de Siri, d'aquestes que són LGTBI...
No binàries. Són d'aquelles veus que dius...
Compliance.
Què és això? És un teletubi o què
és? Jo fa molts anys que m'he perdut. Però en tot cas hi ha totes aquestes veus i algunes altres actualitzacions menors.
Hi haurà una veu Carmen de Mairena?
Hòstia, t'imagines?
Que és el que tothom vol. Una veu Carmen de Mairena.
Sí, bueno, sí. Hola, i per
trico,
acabar...
Trico.
Per acabar temes de...
Amb la funció aquella de megàfon que tenen els Tesla per posar-hi al carrer. Aparta el culo.
Ei, poca broma, jo anant en bicicleta per la platja Sant Adrià de Besòs em vaig trobar amb la Carme de Mairena en pilotes al costat del carril bici i gairebé m'agafo un infart, vaig començar a pedalar molt de pressa, o sigui... Perquè, a més, és un tiarro de 1,90 m. O sigui,
era,
que ja no està.
Ja no hi és?
No, es va morir.
Va morir.
Hòstia!
Era molt gran. Jo la vaig veure una vegada a l'aeroport i era gran cap a dalt i cap al costat.
Sí. No la podies ni saltar ni donar-li la volta.
Era un personatge.
Estic en greu, pobre personatge, sí.
Vale, i l'última cosa de l'apartat Max, que hem de saltar i altres coses, és una utilitat que el Josep m'ha dit, no sé on posar-ho, doncs pues mira, aquí, ho posarem aquí, vale? Doncs que fa la conversió de PDFs, no, Josep?
Sí. L'altre dia havia convertit una imatge a PDF i estava amb el mòbil i no tenia ganes d'anar fins al PC i vaig trobar que amb GAP Arxius d'Apple, pots convertir a PDF, aleshores, a qualsevol cosa que tinguis connectada a anar per arxiu, sigui OneDrive o Dropbox o Google Drive o el que sigui, tu busques, o iCloud, tu busques el fitxeret que vols, que sigui una imatge, i aguantant una petata sobre de la imatge, doncs te surt una sèrie d'opcions i una de les opcions és convertir a PDF. I des d'aquí doncs generes directament un PDF en un moment.
Parles d'iOS, eh?
Parlo d'iOS, sí. Okay. Parlo d'iOS.
Jo del Mac, sí, ja feia molts anys.
Et surt una opció que és crear un PDF, que si ho veieu...
Fins i tot a partir d'una imatge, eh?
És només a partir d'una imatge.
Sí. Vale. Perfecte. Doncs, i això està estàndard en tots, per sistema, per entendre,
sí,
tots
sí, sí.
Els iOS, els iPhones i iPads.
És part de l'App Arxius, sí.
Molt bé, doncs vist això, si us sembla, anem a la falca de contacte i ja entrem amb la nova aportació del Josep amb temes d'història, ciència i cuina, parlant sobre cuinant amb microones. Ara tornem.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs fa dies que no m'aturo a explicar-ho, però avui toca, ¿vale? I és que, res, demanar-vos a tots que si voleu col·laborar amb Mossega la Poma, la millor manera és a través de l'aixeta, ¿vale? Entreu a laixeta.cat/mossegalapoma i allà a partir d'un euro al mes us podeu fer mecenes de Mossega la Poma i us estarem molt, molt agraïts. És la nostra forma principal de finançar-nos. Fa un temps també anàvem gràcies a als afiliats d'Amazon. La compte d'afiliats de Mossega la Poma encara existeix, el que passa que les condicions d'afiliat d'Amazon han anat canviant a la baixa de forma espectacular. Vull dir que ja no és una font rellevant d'ingressos. ¿Vale? En canvi, les vostres aportacions de la Xeta ho són, i des d'aquí agrair a tothom que fins i tot en moments que cada cop es compliquen més, amb la inflació, amb tot, doncs, hòstia, sou molta gent que poseu una petita aportació i res, donar-vos a tots les gràcies. I anem cap a la història, cap a la segona entrega, Josep. Hòstia, em va sorprendre molt que la primera tingués... No sé tu, perquè tu estàs també al grup de Telegram i et van preguntar coses. Jo vaig veure que va... No m'esperava tanta reacció amb el tema de les patates fregides.
Sí, va ser interessant, a veure si podem mantenir-ho.
Vinga, doncs avui anem per cuinar amb microones i amb alta pressió, que jo que he vist el guió em va sorprendre bastant.
Llàstima que en Marc no hi sigui ara, aviam si torna, perquè el d'alta pressió jo crec que li agradarà. Doncs bueno, la història comença en plena Segona Guerra Mundial, el 1939, a Massachusetts, on hi ha un senyor que es diu Percy Spencer, autodidacta, que ja a la Marina dels Estats Units, que hi va ingressar amb 18 anys, s'havia convertit en un gran expert en tecnologies de ràdio i treballava doncs, en temes de radars. No? Llavors, el 1939, en Percy ja era un dels majors experts mundials en disseny de tubs de radar, i treballa com a cap del laboratori de radiació de MIT, on s'encarrega de desenvolupar equipament de radar per combat. En aquí treballa per una empresa que es diu Raytheon, que és era un dels contractistes del Departament de Defensa. No? Aleshores, perquè us feu una idea del que feia aquest senyor dissenyant equipament de radar per combat, el projecte en el que estava era tan important per la Segona Guerra Mundial que està considerat el segon projecte més prioritat dels aliats després del projecte Manhattan. I què feia en aquest projecte? Doncs aquest senyor que havia fet aquest projecte era aconseguir construir radars capaços de detectar objectes d'una mida de 10 centímetres a una major distància. Per tant, poca broma. Llavors, com ho fa això? Doncs aquest senyor, treballant a Raytheon, mentre estava dissenyant com podia fer tecnologia ràdio, fer aquests tubs de radar que poguessin detectar aquests objectes i tenir més precisió i més abast, un bon dia aquest senyor va trobar una manera d'augmentar l'eficàcia en la fabricació dels magnetrons. El magnetron és la peça clau, després en parlarem, del microones.
I també dels radars, no?
I dels radars. Aleshores va aconseguir incrementar la producció de 100 magnetrons al dia que feia Raytheon a 2.600 magnetrons per dia. Déu-n'hi-do. I què fa això? Pues el magnetó és un catxarro, és un dispositiu que el que fa és una andròmina que transforma energia elèctrica en ones de ràdio d'alta freqüència, o sigui, en energia electromagnètica. Per si hem d'energia purament elèctrica, electromagnètica.
De fet, amb microones, no?
Bueno, sí, es pot fer amb diferents longituds d'ona, no? I treballàvem fent magnetrons. Llavors, un dia, mentre es treballava en un nou disseny de radar, estava davant d'un tub de radar que estava actiu i es va adonar que una xocolatina que duia a butxaca s'havia fos. Llavors, no era el primer que hi passava això i que se n'adonava, però sí va ser el primer que va tenir la curiositat de pensar, bueno, això per què passa, no? Aleshores, va començar a investigar per què passava i ho va experimentar de la millor manera possible, que va ser cuinant, no? Fa experiments cuinant. Aleshores, va posar blat de moro a sota del tub de radar, va encarar el tub de radar cap a blat de moro i va fer el que podríem dir que van ser les primeres crispetes... el microones de la història, no? Perquè efectivament era un tub de microones. Després va posar un ou a dintre una tetera, directament a sota d'aquest tub, que no estava tapat de cap manera, va avisar un amic seu perquè ho mirés i li va fer rebentar l'ou a la cara, no? Molt simpàtic. Aleshores, a l'octubre del 1945, ja quan estem a les acaballes de la Segona Guerra Mundial, Raytheon va presentar el primer patent del que avui coneixem com microones. Va utilitzar això per cuinar, perquè va veure que es podia fer. En un aparell que van anomenar Radar Ranch, d'anglès ranch, que és fogó o cuina, i radar, per origen de l'invent. És interessant que aquest primer forn microones pesava més de 300 quilos, feia un metre 80 d'alçada, costava $5.000 de l'època, $5.000 del 1945, una barbaritat, no? I el 1967 ja van fer la primera versió domèstica per uns $495 de l'època, que ja està més bé. I Raytheon, una empresa molt generosa, on ja s'hi hagi, va donar una bonificació en el Golden Percy per haver inventat el microones, perquè la patent se la va quedar Raytheon, no se la va quedar ell, de $2.
Ah, mira.
Molt generosos. Aleshores, com funciona el microones? Doncs, primer de tot, hi ha una llegenda urbana que diu que el microones funciona perquè fan triar les molècules d'aigua en ressonància. Però això no és cert. No funciona per aquí. El que fa... Perquè per entrar en ressonància les molècules d'aigua hauríem de fer-ho a 20 GHz i el microones no va a GHz. Va? El microones va a 2.400 MHz, una cosa així. No? Aleshores, això ens dona una longitud d'ona aproximada d'un centímetre, funcionar a 2.400 MHz. Pels domèstics i pels industrials doncs van a 915 MHz amb una longitud d'ona una mica més gran, de 3 centímetres. Llavors, com funciona?
Penseu que els radioaficionats parlem amb una de les freqüències habituals de UHF, no arriba a micro... Bueno, no sé si arriba a microones, potser sí, són 23 centímetres. Vull dir que estem molt a tocar dels microones, De fet, hi ha una banda de microones que és autoritzada pels radioaficionats, que és una banda que s'ha de gestionar molt bé perquè les antenes parabòliques en emissió són capaces d'escalfar tant una superfície que, per exemple, si s'atura un colom o un pardal...
Tens pollas
calades. Se li cremen les potes.
Hòstia.
Però literal, literal. Sí, se'ls hi freixeixen les potes. Però això s'ha d'anar en compte.
O sigui, que pots tenir un pallero d'aquests d'una parabòlica per fer color.
Parabòlica en emissió, que és diferent que les parabòliques. Bueno, no és diferent, però la seva funció no és rebre, sinó emetre, i aleshores en el punt de concentració de la emissió, que hi ha molta impedància i a més on està l'energia, pot fregir, o sigui, crema. Literalment crema. Vale? Digues, perdó.
Per tant, pots fer un color malast amb antena radioaficionat.
Si l'incertes, li dones voltes a la paellera, tens un color malast, exacte. Sí.
Molt bé, molt bé. Doncs el magnetró, com funciona? El que fa un magnetró és emetre microones que van a parar a un dispersador d'ones. Com hem dit, el magnetró converteix electricitat en microones. Això va a parar a un dispersador, que és un nom raro per dir un ventilador. És un ventilador amb aspes metàl·liques. Aleshores, aquest ventilador el que fa és anar reflectint i propagant les ones en totes direccions perquè la cocció sigui més uniforme a qualsevol lloc de dins del microones. Llavors, aquestes ones són dirigides a la cavitat de cocció, que és la caixeta on posem el menjar dintre, que té les parets metàl·liques. Per què? Perquè les ones hi vagin rebotant i d'aquesta manera vagin escalfant l'aliment.
I no t'escalfin a tu, que te l'estàs mirant des de fora.
Sí, i de passada fan de gàbia de Faraday, sí.
Exacte, sí, sí.
Llavors, i els microones interaccionen amb les molècules polars dels aliments. És a dir, aquelles que tenen un extrem en càrrega positiva i un altre extrem en càrrega negativa, com pot ser l'aigua, que és el component principal de la majoria d'aliments.
És una molècula molt polar.
Sí, correcte. Però no és l'única.
El que fan és moure-la. I el moviment és el que fa el calor.
Exactament. La molècula intenta orientar-se d'acord amb la polaritat. Com que estem fent negazones per tot arreu, gràcies al dispersador i a que reboten a les parets, les molècules polars no paguen de girar contínuament per orientar-se al pol positiu i negatiu, i al moure's, quan la molècula es mou, s'escalfa. I al moure's xoca, i a escalfar-se les molècules es mouen més, xoquen amb les molècules que tenen al costat i ja es fan escalfar per contacte. No? Aleshores, com un microones opera, hem dit, a 2.450 MHz, un domèstic, l'orientació del camp electromagnètic doncs, ens canviarà 2.450 milions de vegades per segon. Per tant, fixeu-vos que aquestes molècules no paren d'agitar-se, s'escalfen i la resta, per simple contacte, doncs, es van escalfant. Llavors, hi ha...
Però compte que el microones no escalfa igual... Bueno, això ho explicaràs ara, no ho havia
avançat. Sí, ara ho explico. No? El microones no escalfa igual a tot arreu. Aquestes ones de microones permeten penetrar entre 2 i 4 centímetres de l'interior de l'aliment, depenent del tipus d'aliment penetren més o menys. Per tant, aquí s'han de tenir en compte diverses coses. Primera, comencen a escalfar no per la superfície, com passa amb una paella, no? Que va de fora cap a dins, sinó que comencen a escalfar també per dins fins a aquesta profunditat d'uns 4 centímetres, més o menys. Per tant, s'escalfa de dintre i de fora a la vegada. Fins a aquesta profunditat.
Menys el cor. Si és una peça molt gruixuda... Clar, si és una peça molt gruixuda, aquí tenim un problema.
Per això és important que posem peces no molt grans, perquè si no ens quedaran massa cuites per fora i crues per dintre. Aleshores, aquí tenim diferents opcions. Una opció és posar-les en un recipient amb aigua, en contacte, si ho vam bullir, o amb una reixa de separació de l'aigua.
Perquè aleshores la calor es transfereix per l'aigua i per no per la ona.
Exacte, correcte. Addicionalment a l'ona doncs, tenim vapor d'aigua i per tant escalfa més uniformament. Aleshores, aquí hem de tenir en compte que l'aliment es cou, entre cometes, de fora cap a dins, si l'aliment és molt gran, però comença fins a una profunditat d'uns 4 centímetres. Si els trossos d'aliment són petits, el que tenim és que es cou de tot arreu al mateix moment, no? I aquí podem fer un experiment molt senzill. Si posem dues patates senceres de la mateixa mida a coure, una que posem amb aigua bullint, que ja estigui bullint a l'altre microones, veurem que el microones es courà 4-5 vegades més ràpid. Per tant, coure el microones és una manera extremadament eficient, ara que l'electricitat està tan cara, de fer la cocció. I a més, per la gent gran és una manera molt segura. I això és important. Té una manera molt neta, amb un temps poc, molt segura i molt eficient, de coure.
Això que has dit, perdona Josep, deixa'm que ho destaqui perquè és molt important. El gas, la flama, vale? Amb gent gran que té tendència a despistar-se, perquè és el primer perill de les cuines totalment cremades per gent gran, i si no us ha passat amb els vostres pares, us passarà perquè la vida porta aquí i ho hem viscut tots i no és la primera vegada que anem amb l'extintor a la cuina de ma mare, vale? Doncs sí, nosaltres ja li vam dir, vam canviar la modalitat de fer coses i li vam convèncer amb ella perquè cuinés de tal manera que només hagués d'escalfar-s'ho al microones, vale? o acabar-ho de fer el microones. Però era un tema estrictament de seguretat.
I les formes més eficients de cuinar, no dic que siguin les millors, amb una cuina professional continuem fent servir gas, però les formes més eficients en termes de consum d'energia i més segures de cuinar són o amb un microones, ja que més de lluny, o amb inducció. I tenen l'avantatge que són molt segures, perquè inducció, quan no té un negament inductiu a sobre, ho detecta i s'apaga. En vitroceràmica és el menys eficient que hi ha, menys que el gas, perquè és una resistència que va escalfant, és una barbaritat. Però és que, a més, com deia en Tomàs, no? Persones grans que es despisten, si es deixen de vitro encesa,
fots la malla a sobre,
que allò no ho detecta. Per sort es va posar en vermell, però fots la malla a sobre i cardes una cremada de cal ample, no? Per tant, jo convido a cuinar el microones, a més els nens ho poden fer, és molt net, i tal. Aleshores, aquí
hi ha una... Una pregunta, perdona Josep, que t'interrompeixi perquè dono veu als oients. Pregunta de Twitch. Escalfar menjar al microones és perjudicial per la salut?
No, per res. Absolutament no, rotundament no. És perjudicial fent el microones si està trencat. Si no tenc que bé, perquè tenim una gàbia farada i oberta.
Però no perquè perjudiqui el menjar, sinó perquè la radiació s'escapa i t'arriba a tu.
Clar, i compte.
I es pot cremar, com explicava jo, el del colom.
Aquesta radiació tu t'escalfarà i no t'escalfó abans de res, a no ser que portés un marcapassos o un catxarro així, que després pot interferir més. Per tant, si el microones està bé, és perillós.
De fet, la radiació és la mateixa que és la mateixa longitud d'ona que la dels mòbils, em sembla.
La wifi. Està més a prop de la wifi que...
No sé quina freqüència van els mòbils. Això va a 2,4 GHz, 2450
MHz. Crec que cap aquí. Està en l'ordre, en l'aspecte.
Sí, el que passa és que més potència i més proper.
Sí, exacte.
No? Perquè si el mòbil tingués aquesta potència, ens rostiríem les orelles, no?
Però... De fet, ja te les escalfa, les orelles, el mòbil. És és molt millor portar un auricular Bluetooth.
Jo sempre ho faig amb auricular, però això... Llavors, no és perillós escalfar aliments al microones, no, rotundament no. Al contrari, tens molt més risc i molt més perill amb una cuina de gas o amb una cuina... Insisteixo, si està en mal estat, si està malament, una cuina elèctrica doncs, també pot fotre un incendi. Per tant, les instal·lacions que estiguin bé. I sempre que la cavitat de cocció estigui ben aïllada, que tanqui bé. Hi ha un tema curiós també, que és que el que cuineu microones, hi ha gent que diu, ostres, es refreda més ràpid.
A mi el sabor del microones, en segons què, no m'agrada.
D'això ja en parlarem, Tomàs. Es refreda més ràpid? Sí, es refreda més ràpid. Per què? Perquè com que les molècules que no són bipolars s'escalfen per contacte, no els excitem amb el microones, simplement per contacte amb les molècules polars que es van moguent, pues s'acaben escalfant. Què passa? Que s'escalfen menys. Aleshores, com que s'escalfen menys, i sabem que sempre transmetem temperatura d'un cos més calent o un més fred, el que acaba passant és que aquestes molècules actuen com a radiador. De manera que segons què escalfem, el microones veiem que refreda més ràpid que si ho escalfem al foc.
És que això, el menjar escalfat al microones té com una escalfor estranya.
Bueno, és que el microones el que fa és, parlàvem, Marc, abans que arribessis, és... actuar sobre les molècules polars. Els afegirà contínuament.
Escalfa l'aigua.
i per tant s'escalfen.
I amb una superfície, i no una profunditat més allà
de 4 centímetres.
Clar, aquesta és la diferència.
Compte, que és a més profunditat que el foc. En el foc tu escalfes de fora a dins. Aquí comences a escalfar una mica dins. El que passa...
Sí, però tu apagues el foc i la forma que té d'escalfar el foc normal fa que la calor vagi continuant durant una bona estona cap a dins. I en el microones això no passa.
Bueno, passa...
O passa menys.
Passa, el que passa que amb temperatures molt altes acabes excitant molt les molècules de fora i continuaran vibrant més estona. Llavors, feu un experiment. Agafeu una pasta curta, un fettuccini, uns macarrons, no? Uns farfalle, amb salsa, i ho escalfeu una part al foc i una altra al microones. A foc fort, no a foc lent. Aquest, per fer experiment, a foc fort. I mireu que quan estigui en una temperatura similar, veureu que aquesta escalfada al microones es refreda més ràpid. Sobretot en pasta seca italiana. Per què? Perquè és de grado que absorbeix menys aigua. Per tant, costa més que s'escalfi. Podeu fer aquest experiment. Aleshores, i el que dius tu, Tomàs, del gust. Què hi podem fer al microones? Té a veure amb què hi podem cuinar. Doncs hi podem cuinar...
Un ou! Fiqueu un ou! Fiqueu un ou dins el microones.
No,
el foteu a tot el llet
que explota.
I haureu de treure amb una rasqueta de tot el d'allò. És superguai.
Marc, jo vull veure fer això a casa teva, però veient la reacció de Gassé quan ho vegi.
No, això jo ho vaig fotre a casa meva, a casa de ma mare, quan jo tenia 17 anys, amb un dinar que vaig muntar amb els companys de cou. I estàvem fotent, vam ficar els ous allà dintre, paf, 4 ous, pa, 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 pa.
Aquí hi ha un altre problema, Marc, és que si poses els ous a dintre del microones t'enganxarà sempre una bomba.
És tancar la porta. Ellos...
Josep, perdoneu, en DJ Andròmina a Twitch ens diu ens comenta una forma de fer, de provar això que diem de la profunditat. Diu, per entendre-ho millor és escalfar líquid en un got llarg o en un got ample.
Bueno, si escalfes aigua no ho notaràs, perquè escalfaràs tot bastant bé. Gràcies al dispersor tens molta distribució. Ara bé, en principi, se t'escalfarà més ràpid amb un recipient ample. El que passa que amb un recipient estretial dependrà d'on el posis del microones i quantes ones hi vagin. Vull dir, no és trivial. Val? Llavors, en el microones, Tomàs, ho que deies, August, i pots cuinar el que vulguis. El que passa és que un microones molt rarament passaràs de 100 graus. Molt rarament, perquè l'ingredient principal dels aliments és aigua i l'aigua sabem que més de 100 graus no l'escalfes.
S'evapora.
Per tant, estem tècnicament parlant d'una cocció a baixa temperatura, en realitat. En cuina, parlem que és una cocció a baixa temperatura quan estem per sota la temperatura d'ebullició de l'aigua. Diguem 100 graus, però si estàs a Gavegues, doncs no són 100. Llavors, no ho confonguem amb la cuina sous-vide, amb la cuina envasant al buit i en immersió, que és una cosa diferent, com diria, parlarem. Per tant, al microones no hi podrem fer mai fregits, perquè per fer fregits has d'estar a 180 graus, més o menys, i no ho faràs. O un entrecot que quedi com a la planxa, perquè no tindràs reaccions de Maillard, que és un dels temes
quedarà
que...
Quedarà escarós. El no? Microones no pot quedar tan escarós?
Pot quedar molt escarós.
D'entrada, que queda cuit per dintre, amb la qual cosa és targeta groga.
En un microones amb grill integrat, que n'hi ha molts, sí que podem aconseguir torrats a sobre de reaccions de Maillard, per exemple, per gratinats, que ens donen bon gust, i escurcem el temps de cocció gràcies a les microones. És a dir, podem combinar el que es cogui ràpid i després gratinar. Ara bé, si vols fer moltes coses, es pot fer sopa al microones, per exemple. Una sopa amb pollo. Ei, queda bé, Marc. Aleshores, què podem fer? Una cuina més segura per gent gran. Menys consum energètic.
Cosa, Marc, si el Josep t'ho està dient és perquè ho ha provat. I sí, això sí. Estic convençut.
Queda més sana. És una cuina més sana perquè tenim menys propietats d'aliments, perquè ho fem a baixa temperatura. Tenim menys pèrdua de nutrients. Per exemple, com una cocció per expansió. És a dir, cocció per expansió és tirar els ingredients a dintre de molta aigua i escalfar perquè vagi passant per osmosi tots aquests aliments a l'aigua. Nota el marge. Quan feu coccions per expansió, per exemple, per fer un caldo, un fondo, una sopa, no foteu aigua al líquid fins al final de tot, perquè si no, si l'aigua està salada, l'aliment, que també té sals, minerals, i costarà molt més traspassar cap a l'aigua el gust, perquè aquí la concentració serà més similar. Aleshores, tu t'interessa una aigua.
Això s'ha de fer com feien les iaies abans.
Al final de tot.
Posar la sal al final de tot i després
sí,
anaven posant líquid, traient, o sigui, quan estava el caldo fet treien, tornaven a afegir més aigua, etcètera, etcètera.
Llavors, podem fer una cuina que està molt bé. Què hi queda collonut al microones? Hi queda el peix. Si agafeu un tall de bacallà guapo, de morro de bacallà ben dessalat, Tomàs, abans que parlàvem de Marc, de brandada, un taco de morro de bacallà, el poseu a dintre un recipient tipus bol, fiomat, tapat, una gota d'aigua, però una gota és res d'aigua, és un esquitx. I ho foteu 40 segons al microones a màxima potència, a 800 watts, tindreu un bacallà com si haguéssiu fet a baixa temperatura, amb les llesques de bacallà ben brillants i que es desfan, espectacular.
Com si fessis un papillon, de fet, no?
Millor que un papillot, molt millor que un papillot, quedarà, ja ho veuràs. Encara més
perquè
malós.
El peix no s'ha de passar mai de cocció és una manera de controlar-ho molt. Sí, sí.
Jo és que però... la meva cuina és petita, té un espai limitat i l'espai del microones prefereixo utilitzar-lo per altres coses. I...
No tens microones.
No tinc microones, però el tema és una decisió per espai. A veure, la cuina que tinc, doncs, i tinc una d'allò d'inducció i el que tinc és un forn de veritat. Mm-hmm. I faig servir molt el forn. I també tinc una Thermomix d'aquestes, diguéssim, la barata, aquesta que venen per Amazon i tal, que està molt bé i que funciona bé. I la torradora i aquest tipus de coses.
I què farem avui? Quina recepta us dic avui? Avui us porto una recepta que és que té molt a veure que m'ho hem començat parlant.
Perdoneu, que m'estava rient perquè clar, no esteu seguint les converses de Twitch i se m'havia...
Sí, els tinc al costat, me vaig despistant.
Una del Dani Gaia que diu: el dia que no facis una aportació comparant alguna amb el món dels radioaficionats, faig una aportació extra.
Vale. Mira, i veig que també pregunten la diferència entre utilitzar un recipient de vidre o de plàstic per escalfar.
Ah, sí, sí, això també és important.
Plàstic millor,
és important. Millor vidre, sempre que pugueu. Plàstic, hi ha plàstic apte per microones. En principi hi pot anar, que sigui lliure de bisfenol i aquestes coses. En principi, el que està marcat com apte per microones hi pot anar. Ara bé, jo us recomano...
Millor no escalfar el plàstic.
Jo us recomano, millor no escalfar el plàstic, sempre vidre o silicona pretí, que és la silicona dels recipients Leque, no? Que aquesta està feta específicament per aguantar temperatures i a més, i aquesta hi pot anar perfectament.
La mateixa plàstic... silicona que hi ha en les espàtules que fa servir per cuinar aquelles toves.
Sí, el que passa que no vull posar aquest exemple perquè...
Perquè pots comprar l'espàtula amb un xinès i vés a saber quina silicona hi ha.
Si compres una silicona... Si compres el xino, targeta groga.
Però és que hi ha espàtules de nylon també, que aleshores
compta. Sí, sí, sí.
Però si agafeu l'Eque, que és silicona platí, grau mèdic i tal, allò pot anar a microones 10.000 milions de cops, no li passa res i és de conya, funciona de puta mare. O sigui, va,
sí, sí. L'Eque pel microones 100%.
L'Eque amb el peix, birres. Collonut. O sigui, l'Eque amb el peix, collonut. La meva mare està farta de fer peix lluç, bacallà, rap, inclús al microones, amb l'Eque, amb unes verduretes i tenen un peix com si haguessin fet al vapor, però millor. Queda millor en el microones que al vapor, no? Llavors,
sí, perquè l'aigua, el vapor acaba diluint una mica el sabor,
sí.
Saps?
I el microones no. Sí, queda caldo. Quan cuines el vapor, allà sota sembla que tinguis un foguet de peix.
Que es pot aprofitar.
Es pot aprofitar, però si no l'aprofites el perds i això en el microones ho manté. Exacte. Aquest gust un pèl més potenciat.
El meu peixeter normalment cada dues setmanes em porta espines de peix i coses que alguns clients no volen.
Perquè no fan fumets.
Burroseis.
Sí, sí,
no
sí.
Fan,
sí, sí.
No fan, un dia hem de parlar de fer fumets i hem de parlar de fer garum, que és una meravella.
Ui, garum dels romans.
Sí, sí, i és una meravella. Unes gotes de garum amb un arròs, ho petes.
Però el garum del segle XXI, no dels romans, que feia una pudor i no, era insuportable.
Que si el garum fa pudor, de fet, és mala senyora. Compte. Sí, sí. Què cuinarem avui,
això és un altre tema.
Què cuinarem avui, Miquel? Avui, Marc, això t'agradarà. Hem començat parlant de que tot fotaria un pet, no? Quan tu parlaves d'electricitat. Doncs avui fotarem un pet. Cuinarem el microones a 9 atmosferes de pressió.
A 9 atmosferes de pressió.
Flipa.
Riu-te tu de Venus.
Pedro com una bellota.
Sí, sí, perquè...
Riu-te tu de Venus.
Una olla a pressió va a una atmosfera, o una olla ràpida que té les posicions, va a una atmosfera i 1,2. O sigui, a 9 atmosferes de pressió. I no trencarem res. Bé, bueno, si som molt carrolós, igual sí. Però... Com ho farem? Fotarem crispetes. Però, de veritat, no la porqueria aquella del supermercat, que és una...
Allò de la bosseta...
Sí, que està molt net, però normalment porta molts greixos per donar-hi gust i porqueries... Collons, podeu comprar puto blat de moro. Sí, compreu 50 blat de moro, que a sobre el doneu en el periquito, ho foteu en un recipient ample i alt, o sigui, que seria un bol de tota la vida, no? Aleshores, per 50 grams de blat de moro, hi foteu 2 cullerades d'oli d'oliva, verge extra, ho tapeu, hi ha film que pot anar a microones, no hi ha problema, sinó també tapes de silicona i tal, ho tapeu i ho poseu a microones a màxima potència 3 o 4 minuts. I ja està. I ja està, i teniu crispetes com Déu mana. I si voleu, es podeu tunejar, ja que sé. un dia el meu fill va agafar i va fotre una mica de pebre vermell i dolç i formatge i no sé què, doncs tens unes crispetes tonejades, no passa res. I d'on ve l'alta pressió? Doncs l'alta pressió és el que fa que el blat de moro exploti i es converteixi en crispetes. Com? El blat de moro, com la majoria dels grans, té una cuirassa molt resistent i totalment hermètica amb un interior una mica humit. Una mica vol dir que té un 13% d'aigua aproximadament l'interior d'un gra de blat de moro. No? Llavors, quan escafem el blat de moro, què passa? Passen diferents coses a diferents temperatures. Fins a uns 150 graus, l'aigua de dins del gra també s'escalfa, però com que no hi ha espai dins del gra perquè es pugui expandir aquesta aigua amb vapor, que ocupa més volum, l'aigua no pot bullir i la pressió va augmentant. Llavors, a partir dels 155-170 graus...
Però, perdona, continua sent aigua líquida, calenta, que te cagues, calenta, però líquida a 150 graus.
Sí, sí.
Perquè el punt d'ebullició depèn de la pressió.
No, perquè no
es pot expandir.
No té volum.
No però el punt d'ebullició de l'aigua depèn de la pressió.
Depèn de la pressió, però el problema és que aquí, com no es pot expandir, és igual. Vull dir, continuarà líquid.
Pressió infinita.
Clar, mentre aguanti la cuirassa.
Exacte.
Llavors... A 155-170 graus ja hi ha alguns granets més dèbils que es comencen a trencar. Però encara no hi ha prou pressió per fer que els midons que té el gra, quan explotin, vagin gaire lluny. No? No fa un pet com una bellota encara, fa un petarronet. No?
Com una gla.
Llavors,
és un pet, ja, un pedo com una bellota.
Ho he dit expressament. Eh?
És un pet com una gla aquests, i un pedo com
llavors,
una bellota.
Aquests grans dèbils es tornen crispetes petites, no gaire bones, aquelles que queden a mig fer, no? Que queda allò obert, però petit. Per sobre dels 177 graus, hi ha tanta pressió dintre els grans que la cuirassa es trenca. Quanta pressió? Doncs uns 135 PSI, que és 9 atmosferes i pico. 9 atmosferes i pico. Al trencar-se el gra...
Perdona, és moltíssim, Josep?
És una puta barbaritat.
Molt, és una barbaritat.
És una barbaritat. Al petar el gra, què passa? Que la pressió baixa de cop. Perquè s'ha trencat la cuirassa. Al baixar de cop la pressió, l'aigua dins el gra, de cop entra en ebullició i de cop es fa vapor. Al moment... I s'expandeix. S'expandeix quan? Doncs pues unes 1.500 vegades. I això fa que arrossegui, que escapa d'externes els amidons cap enfora.
I et fa una crispeta.
I fa una crispeta gran i cruixent de fer nyam, 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 com a monstres de les galletes menjant
crispeta. Que és una de les coses que no pots parar mai de menjar.
Que no pots parar mai de menjar.
Jo això quan tenia 10 anys, això ho fèiem amb una olla. Ho fotíem amb una olla i fotíem l'oli, fotíem les crispetes i ho tapàvem. No necessitàvem el micalones.
Sí, en Dani Gall està dient a Twitch que ell, quan era petit, es va fer amb un secador de cabell i un pot de Pyrex. Bueno. També es podria fer igual.
Has d'escalfar molt amb un secador de cabell.
Sí, igual que es podria fer amb un tubo d'escape del cotxe.
Sí, no, i després que vas haver de recollir el plàstic del secador amb cullera, no? Perquè...
Curiosament, sempre en queden alguns grans de blat de moro que es cremen i no s'acaben de fer crispeta.
Sí.
Almenys quan ho fèiem amb oli, ho fèiem amb la paella.
Sí, perquè si poses massa més estona, més cremes tot el blat de moro.
Deu tenir algun foradet
que,
i llavors hi ha...
I no té aigua dintre, o que sigui, sí. Val? Llavors, això és el que us deia de cuinar a alta temperatura. No en som conscients, estem cuinant a més de 9 atmosferes de pressió.
La pressió.
Us deixaré en el grup de Telegram una recepta extra que teníem amb en Tomàs, però és una mica més llarga, que al microones el que hi fem és fer unes patates, no té més, però hi ha algun truc per fer vinagreta, per fer que unes patates agafin una vinagreta ben parida, que segur que us agrada. I un llibre us volia recomanar, que és Cocina con microondas, sana, segura i sostenible, de la Fundació Alícia, que és una fundació que investiga en alimentació
no sé
i ciència.
El Dani Amons va dir, no va ser el Dani o el Raimon, ara no recordo, diu que aprofitant que tu venies de la Fundació Alícia n'hi hauríem de parlar algun dia.
Pues sí, cap problema. Cap problema, pues parlem un dia de Fundació Alícia perquè és molt interessant. I aquest llibre de Cocina con microondas és un llibre que us recomano i recomano per regalar a totes les persones grans que estimeu perquè és fantàstic, amb moltes receptes, com per exemple sopa o microones, però moltes coses al microones, com fer una mena de pulled pork o una cochinita pibil al microones, no és el mateix, però està molt bé. No és el mateix, però estan molt bé receptes que hi ha.
Com es deia el llibre, perdona? Que
cocina con microondas, sana, segura i sostenible. Si de cas us el posaré també en el grup de Telegram, us busco enllaç i us el poso.
Molt bé, estava apuntant-ho perquè no se m'oblida del guió. Genial, doncs, escolta, moltes gràcies. Molt, molt, molt xulo també, eh? Barregem ciència, una mica d'història, cuina...
I així segons tu també la inducció és una...
Bueno, venia del descobriment, bon, has hagut de marxar, però sí. Venia del descobriment del radar. No, escolta,
jo fa anys que la tinc i és fantàstic. És fantàstic.
Ah, però parles de la inducció.
O sigui, jo ara tinc inducció. A mi m'agradaria tenir un fogó de gas, però feia una casa passiva, eficient energèticament, i el gas no ajudava perquè havia espais oberts de ventilació i de més. En cuines professionals es continua fent servir gas, normalment combinat amb inducció, ells tenen fogons d'inducció, però majoritàriament es fa servir gas.
Cada vegada hi ha més coses en cuines professionals.
Però no? Jo tinc una cuina d'inducció i, home, t'hi has d'acostumar, no és exactament el mateix, però, bueno...
No, t'has d'acostumar com
però
va, però...
perfectament bé pel 99,9% de la població.
I, a més, entenc que quan cuines amb inducció tampoc s'escalfa tant, no tens punts tan calents com amb el gas.
És un dels problemes, que no arribes a tanta temperatura. És un dels problemes. I hi ha moments que vols cuinar molt, que necessites alta temperatura. O no pots fer, per exemple, una escalivada de flama, perquè no tens flama.
Mm. Barbacoa?
Barbacoa? Sí, qui pugui tenir una barbacoa. Sí,
una Weber, som... agafes una Weber sí, i surts
no
tothom, al
balcó. Clar, però no tothom té gaspar i amb un balcó no ho pots fer. Pots fer
hem d'anar a les propostes.
Mira que en confinament hi havia gent amb les Webers al balcó.
No, és que hem d'anar a les propostes i avui tenim un munt que no vam dir-les la setmana passada. Una última cosa per acabar, que és una petició de Twitch de l'Àlex RQCAT. Diu, per postres, microones o forn?
Depèn de què vulguis cuinar. Clar, depèn del postre. Si vols coure una pasta de full, home, al microones no pots. I has de coure al forn. Si
o
vols fer...
magdalenes o un...
Que, exacte. Ara,
un pa de
pessic. Pots fer un pa de pessic collonut sense farina al microones, que en Tomàs que havia menjat a càpside, que jo havia fet amb el sifon, te'n recordes?
I me'n recordo d'haver estat al teu costat mentre ho feies.
Superlleuger, sí. Però clar, no hi pots fer segons que microones. Depèn, vols fer una fuita al forn? Jo pots fer microones molt més ràpid i igual del bé. Depèn de què vulguis cuir. Depèn del postre.
Vale, doncs anem si us sembla corrents cap a les propostes, que avui tenim un munt i hi ha una que sobretot la vull dir de seguida. Vinga, endavant.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
A veure, la primera proposta no és una proposta, de fet és una petició, ¿vale? La vaig a llegir perquè ens l'ha fet en Ciner, que té... a veure si el trobo, perquè se'm passa. No ha arribat com a proposta el que ha passat aquí. Ara se'm perden les propostes. Joder. Ah, sí, aquí la tinc. És una petició, ¿vale? Diu en Ciner, que és el nostre company de Mossega la Poma, que està a Carolina del Nord, diu, alguns sabeu que el tema d'Ucraïna em toca de prop? Un amic de Barcelona, bueno, li toca de prop perquè té familiars o té gent coneguda que està allà i ha tingut problemes. Diu, un amic de Barcelona vol anar a recollir refugiats ucranians a Polònia. Algú pot contactar-me per ajudar? Algú coneix algú que hi hagi anat i hagi fet quelcom semblant? Algú coneix a un tal @franrz3 de TikTok? I ho demana, i ho diu gràcies per endavant, vale? Suposo que és perquè ell hi vol contactar amb aquestes persones perquè té en ment poder ajudar o poder fer algun tipus d'activitat, vale? Vinga. I ara sí, ara ja anem a les propostes normals. En Xabat diu, documental Winter of Fire a Netflix, precisament sobre el tema de la lluita d'Ucraïna. No sé si l'has vist, Josep, et sona?
No l'he vist i no em sona.
Vale. Mira, pues, en Ciner, ajudes a Ucraïna. Diu, per ajudar els refugiats ucranians, feu donacions a World Central Kitchen, que alimenta els refugiats. És una iniciativa del xef José Andrés i sempre està on el necessiten. No sé si tu Coneixes sí. això?
O... Sí, sí, tant i tant. No. És famosíssim. José Andrés és un crac de cuiner brutal, que va, també va passar pel Bulli en el seu dia i que fa molts anys que està vivint als Estats Units i té ha aconseguit la ciutadania americana. A més, ha cuinat per diversos presidents dels Estats Units, Obama, per exemple, i té una organització non-profit que es diu World Central Kitchen, i el que fan els de World Central Kitchen és que allà on hi ha un desastre, se'n van chefs, porten tota una infraestructura i es posen a cuinar perquè hi ha gent que necessita menjar. I ho han fet amb huracans a Haití, amb tsunamis a Indonèsia, ho fan a tot el món. I ara pues, s'han desplaçat, tot un equip i ell mateix...
Estan a Polònia, sí.
Sí, sí. En el conflicte per poder pues, donar menjar a tota la gent que està fugint d'Ucraïna i que ho necessita. És una persona que jo crec que es mereixeria el Nobel de la Pau perquè està dedicant la seva vida i els diners que... una bona part dels diners que fa amb els diferents restaurants que té als Estats Units, el Jaleo, el Spanish Market de Nova York, els restaurants ben parits, ho destina a fer això, a anar a cuinar a llocs on hi ha desastres naturals. Mm. Naturals no naturals, perquè el lloc hi ha desastres.
És una persona implicada de debò i no és d'ara, sinó de fa molts anys.
De fa molts anys que porta fent això.
Sí, sí, sí. Sí. Val, més formes d'ajudar segons el Ciner, l'altra és anar cap a GoFundMe de la Mila Kunis, que és ucraniana, i l'Ashton Kutcher. Ells han donat 3 milions de dòlars per trobar coses via Airbnb per refugiats, que no sé si és una bona manera de fer-ho, suposo que hi ha altres, però bueno, és una altra manera d'ajudar. I finalment, també per Ucraïna, en Ciner ens menta l'International Rescue Committee, que ajuden els refugiats sobre el terreny. Més enllà d'Ucraïna i ara en el Iemen, en Jordi ens diu aprofiteu l'onada de solidaritat per ajudar també a la gent del Iemen i en concret ajudar els de Metges Sense Fronteres, que fa molts pocs dies va tenir un incident i una part important de l'equip que està en el segon terreny havia desaparegut. Sí. Vale, doncs deixem aquest tema d'ajudes. No sé si hi ha alguna més per endavant, si no ja la comentarem. I ara anem a temes ja més de pel·lícules, sèries, podcasts, coses. En Redurdín, no l'he acabat de veure i ja estic entusiasmat. Fer remakes és sempre arriscat, complicat, però si tens el talent i els recursos il·limitats que té l'Spielberg, pots fer una meravella com és West Side Story. Diu, és un disbarat. Això diu el Redurdín. Jo sóc molt poc partidari dels remakes. I, de fet, els evito sempre que puc. No sé si tu l'has vist, Josep.
Però n'hi ha que estan molt ben fets.
Sí, n'hi ha que sí, però són excepcions.
Són excepcions. És veritat, sí. són excepcions. No l'he vist encara, però sí que me n'ha parlat molt bé bastanta gent ja i ho tinc a la llista pendent.
El que passa que, fent un parèntesi en les propostes i fent una mica d'una reflexió, no et dona la sensació de que els guionistes se'ls acaba la corda? És a dir, hòstia, West Side Story ja es va fer i estava molt bé i va ser una història especial i una pel·lícula única. Cal fer un remake? Per què no treus una història nova i original? Què passa? Yeah. Que no vols risc?
Ja.
No sé, jo no crec que sigui només un tema de guionistes, jo crec que també és un tema de productors, de la gent que posa la pasta, no?
Suposo que sí, no? Bueno, si fem un remake d'això, doncs, i a sobre que si ho fa una persona com Spielberg, doncs, home, ja tens una certa caixa garantida, no?
Sí, està clar. Molt bé, més temes que ens proposa en Redurdín. Diu, mira, una entrevista molt interessant i incòmoda sobre la mobilitat a l'Ole Thorson, enginyer de camins danès, que afirma que no tenim dret a aparcar gratis al carrer si tenim cotxe. No he vist l'entrevista i tampoc entenc el context, però si ell diu que és una entrevista incòmoda, el Redurdín, que està molt bé perquè és una persona del grup que treballa en temes d'energia i que ens canvia el pas moltes vegades contínuament, perquè a vegades tothom ens agafem una idea, ens sembla que és raonable i ell ens la desmunta, ¿vale? Doncs jo, si ho diu ell, amb aquests temes, jo com a mínim m'ho miraria per treure la pròpia conclusió. I en Rafael Jesús ens avisa que ja està a la segona temporada de la sèrie Picard. Cada divendres, nous episodis, jo diria que és a HBO Max, potser?
No ho sé.
Parlo de memòria perquè no ho vaig anotar, disculpeu. En Redurdín, un podcast. Arrel dels darrers programes del podcast Todopoderosos, que ja és en si una proposta, estic revisant la filmografia de Catherine Bigelow i és espectacular. le llaman Body, La noche más oscura, En tierra hostil. Son películas d'acció absolutament magnífiques. No sé si has vist alguna
d'aquestes. Sí, home, que llaman, en tierra hostil, llaman Body, són clàssics. Són clàssics, sí. Tenen anys, ja, per això.
En Rafael Jesús, i seguim parlant de pel·lícules, les tres pel·lícules de Kingsman, una mena de James Bond més modernet sense Money Penny. Ai. Diu, recomano començar per la darrera i després per Kingsman Servicio Secreto i acabar amb Kingsman Círculo Dorado. No n'he vist cap. No
oh, estan molt xugues. Jo aquestes les he vist totes viatjant, les he vist totes en avions, quan encara tocava viatjar bastant per feina, perquè pandèmia, i doncs, bueno, passes gastona. A mi m'agrada molt James Bond, també, ho he de dir, però són entretingudes, tenen el seu què, sí. Jo almenys m'ho he passat molt bé veient-les aquestes.
Gràcies, Gran Cabuto, em corregeix i em diu que la sèrie, la segona temporada de Picard està a Amazon Prime Video, cert, és veritat, d'acord? ¿Vale? Què més? Una pel·lícula familiar, d'acció familiar a Netflix, The Adam Project, és amb el Ryan Reynolds, que és Deadpool, en Mark Ruffalo, The Hulk, Jennifer Garner, Electra, Viatges en el temps, paradoxes, trets, lluites, humor, diversió de crispetes sense complicacions. En una altra pel·lícula d'en Redordín, esteu sembrats, doncs que avui acumulem propostes de dues setmanes. Diu, especialment pels que teniu nens adolescents, mireu Red, de Pixar a Disney+. Pixar està treballant terriblement bé al pas de la infància a l'edat adulta i Red és una seqüela, sense ser-ho, d'Inside Out.
Sí, ja vam veure amb Canalla aquest cap de setmana passat i és xulíssima, és molt, molt xula. A mi m'agrada molt Pixar i aquesta realment està molt, bueno, molt bé.
Però els teus nens no són massa petits per Red?
Bueno, no.
Però per Inside Out potser sí, no?
No, mira, el gran té 14, mitja sí, 11, no, que petit a 7 no. I els hi va encantar.
Hòstia, clar, és que jo fa molt de temps que no els veig, jo fa temps que no veig els teus pitufos i el gran ja no és pitufo, tio.
No, el gran és més alt que la Tània i aviat m'arribarà a mi.
Sí. Ara fa temps que no els veig en persona i és cert.
Sí, ho hem d'arreglar, això.
I en aquestes edats, a la que passen un any i mig o dos, és una barbaritat. Ja no són, en aquesta edat ja no són com és. Diu, si a la segona parlava de com els sentiments ens afecten a la vida, aquí parla de Red, de com es descontrolen aquests en un cert punt. Diu, és una pel·lícula magnífica.
I parla del pas d'infant a adult, no? Per tant, de l'adolescència i els canvis que hi ha a l'adolescència a partir d'una protagonista, una noia, i unes certes complicacions familiars, diguem-ne així, no? per no fer spoilers.
Vale, ens queden dos. Acabem també amb una... Jo crec que és un documental, sí, jo diria que sí, que es diu El mètode Williams, a HBO Max. El mètode Williams és un documental o una pel·lícula, o un fals documental, no ho sé. Jo diria que és una pel·lícula, perdoneu. És la història del pare i de les dues germanes Williams, tenistes, no recordo els noms, la...
La Serena,
exacte.
I la seva germana. I la Venus Williams, sí.
Exacte. Que la fa el protagonista d'aquesta pel·lícula és el... Quan ja em sortirà de mà. Se'm van els noms, tio.
El
Will Smith, exacte, sí. I diu que està molt, molt xula, està molt, molt bé i que val la pena...
Bueno, sis nominacions a l'Oscar, 4 nominacions a Globo d'Or, millor actor, totes 5 com millor actor en els premis BAFTA, o sigui, una...
Val, i acabem amb una proposta d'en Pere Montpeó, parlant d'Elon Musk, que està desbocat a Twitter últimament, no sé què li passa, que ara en el seu perfil posa Elona Musk, que no sé per què s'ha posat el nom en femení, no ho entenc. Diu, dona per fer un podcast monotemàtic d'Elon? Sí. Per cert, aprofito per recomanar el podcast d'Àlex Barredo, que està a Mixio i que es diu Elon, que fa amb un altre col·laborador, que es diu Matías, i és monotemàtic de les bogeries de l'Elon Musk. a part de comentar com van les empreses, les seves empreses, diu que li agrada molt perquè posen bastant d'humor i normalment es pixa sol a casa quan l'escolta. Jo el tinc en la meva llista de podcast escoltats, el Elon, de l'Àlex Barredo i el Matías, l'Àlex Barredo de Mixio i el Matías, parlant del Mas. I ja està, no sé si tens alguna altra cosa tu, Josep.
En el Twitch, en Gran Cabuco diu que cola una proposta Mossegui, que fa poc han posat a Prime Video la segona temporada d'Upload.
Ah, vale. Gran Cabuto, i a tu i als que no arribeu a temps, aviso navegantes, no la posaré a les notes del programa, ¿vale? Perquè és que si no tinc que pues, editar tot com tres vegades. Eh? Però bueno, queda dit i tothom la tindrà. T'ho dic perquè normalment, tradicionalment, les notes de les propostes ja estan creades i després es traspassen automàticament a la... Perquè sembla que no, però fer les propostes porta una estona. Vale? Perquè s'han de posar els enllaços correctament, bueno, en fi, una història. I sempre tothom em diu, i la proposta del Marc? I com el Marc no escriu mai cap proposta, ara últimament sí, però no n'havia escrit mai ni el guió, ni el grup de Telegram, ni res, doncs sempre quedaven pendents d'escriure. No? Que sapigueu que és per aquest motiu i perquè trenca absolutament el workflow i ja sabem que quan estem fent coses recurrents, si no hi ha workflow, no surten les
coses. No surten les coses, sí.
Exacte. Molt bé, senyors, doncs, escolta, Josep, moltes gràcies per estar avui amb la segona edició. Jo ja tinc ganes de la tercera. De què parlaràs després? Suposo que tens idees, eh?
Tinc diverses idees, però no tinc clar quina anirà a continuació. Per tant,
no l'avancis.
Deixem-ho en suspens i ja ho veiem.
Deixem-ho en suspens. 1:24 de programa, avui sí, tot seguit. Moltes gràcies a tots. Ens retrobem la setmana vinent. Una abraçada, mosseguis. Cuideu-vos tots
molt. Una abraçada. Adéu.
Adéu.